I després de la febre del Black Friday arriba el Cyber Monday, que és avui, que és el dilluns cibernètic, digue-li com vulguis. Tot això ve de que abans el Black Friday, o sigui, el dia de les compres als Estats Units, es feia anant a les botigues. I al cap del temps es va inventar el Cyber Monday, que era la venda a través d'internet. O sigui, era el dia en el que volien potenciar la venda a través d'internet. Avui en dia és absurd, perquè la major part de les vendes del Black Friday ja es fan a través d'internet. Per tant, el Cyber Monday avui és una excusa més per seguir entrant a les webs i mirant a veure si t'han baixat de preu aquell producte que espero que estiguis seguint i que sàpiguis quan valia fa un mes, perquè no et prenguin el pèl. Soc el Ricard Álvarez, va, que parlem d'això i de moltes coses més a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dilluns 29 de novembre del 2021, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida, encara amb una mica de vent, de 22 km per hora de mitjana, amb una ratxa màxima que hem tingut de 37 km per hora, res a veure amb el que va passar ahir diumenge. Tenim un dia assolellat, amb bona visibilitat, amb 12 graus, com dèiem, hores d'ara, i aquest cap de setmana que hem tingut ja aquesta primera nevada important a la província de Lleida. En parlarem després, però que sàpiguis que, per exemple, a la Vall d'Aran, al Lac Redon, s'han recollit fins a 61 centímetres de neu nova. A Boí, sense anar més lluny, 41 centímetres. A l'Alta Ribagorça, a la Bonaigua, al Pallars Sobirà, 40 centímetres. A Tabascan, al Pallars Sobirà, 28 centímetres. I així, doncs, com pots veure, el nord de la província de Lleida ha estat, doncs, una nevada interessant que, evidentment, també ha portat conseqüències a la xarxa viària lleidatana. En fi, que en parlem tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui amb el Xema Sánchez, que és gerent d'Autocaravanes Norte. Ja saps que el tema del caravaning és un tema d'aquells que, si no hi has entrat, doncs no passa res, però un cop hi entres ja t'enganxa. I un cop t'enganxa, doncs comences a explorar solucions i tot aquest món que és molt extens, autocaravanes, caravanes, caravaning, campers, etc. Doncs parlarem amb el gerent d'Autocaravanes Norte. Els trobes a internet, autocaravanesnorte.com, perquè, entre d'altres coses, han obert delegació a Catalunya i la tenim a Lleida, concretament al col·legi. I ho van fer just a la pandèmia. Per tant, bueno, a veure com els hi està anant. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I després ja saps que ens arriba la tertúlia esportiva, la radiografia, on parlarem, doncs, dels resultats del cap de setmana i també parlarem de notícies del món dels esports. En fi, des d'ara fins a arribar a les dues, benvinguda i benvingut a la informació que et donem des de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin els cels ennuvolats a la meitat nord, amb probables nevades al Pirineu o a qualsevol cota. A la resta predominaran els intervals ennuvolats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, amb màximes de 14 graus a Lleida capital, de 13 a Balaguer, de 12 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. I si ens referim al vent, serà moderat al Pirineu, del nord i del nord-oest, amb ratxes fortes o molt fortes a cotes altes que podran superar els 80 o inclús els 100 km per hora fins a mitja tarda, mentre que la resta seguirà el vent fluix del nord i de l'oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats a primeres hores, tot i que ja de cara al matí els cels quedaran poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà pujaran a la meitat nord i baixaran a la meitat sud, amb valors de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida capital i a Balaguer, també de 10 a Tàrrega i finalment de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:24 minuts, actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Com t'avançàvem, el temporal de les darreres hores ha deixat entre 50 i 61 centímetres de neu en diferents punts del Pirineu. Les zones on ha caigut més neu són, com dèiem, a la Vall d'Aran, Al nord del Pallars Sobirà, però a d'altres comarques de la serralada com l'Alt Urgell, la nevada ha estat més dèbil i en llocs com la Seu d'Urgell s'han acumulat gruixos de només 4 centímetres. A la Cerdanya, al Ripollès i el nord del Berguedà també ha nevat des de diumenge a la tarda. La precipitació ha perdut força a la matinada i avui, el dilluns al matí, ja no neva, però sí que es fan notar el vent i el fred intens. Segons el Servei Català de Trànsit, s'ha tallat per la neu la C28 al Port de la Bonaigua i la BV-4031 al Coll de la Creueta. Així mateix, en 10 trams han calgut cadenes. Els trams on és necessari l'ús de cadenes per poder circular són la Nacional 141 a Bossòst, la C28 a Esterri d'Aneu i la C13 a Llavorsí, i també la Nacional 260 al Port del Cantí, al Port de Perves, on també hi ha restriccions de pas de camions. A partir de mig matí s'ha obert també el Port de la Bonaigua i el Coll de la Creueta, tot i que per circular-hi també hi calen cadenes. El vent, però, ha obligat a tallar la BV-4024 al Coll de Pal. Bé, és el que passa habitualment quan ens arriba aquesta primera nevada o la resta de nevades. Ja saps els gruixos. Al Llac Redon, a la Vall d'Aran, 61 centímetres. A Baguergue, a la Vall d'Aran, 50 centímetres. A Boí, a l'Alta Ribagorça, 41 centímetres. Tot això de neu nova, eh? No de neu acumulada, sinó de neu nova. A la Bonaigua, al Pallars Sobirà, 40 centímetres. A Tavascan, al Pallars Sobirà, 28 centímetres. A Viella mateix, a la Vall d'Aran, 27 centímetres. Això és més d'un pam de neu nova. A Sant Joan de l'Erm, a l'Alt Urgell, 25 centímetres. A Canejan, 20 centímetres de neu nova. A Espot, al Pallars Sobirà, 17 centímetres de neu nova. A Esterri d'Aneu, al Pallars Sobirà, 12 centímetres. A Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, 10 centímetres. A Núria, al Ripollès, 9 centímetres. A Planoles, 9 centímetres, etc, etc. A la Seu d'Urgell, com dèiem, entre 4 i 5 centímetres. Veieu com van baixant els gruixos quan ens allunyem de la Vall d'Aran i de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà. Per cert, que aquest cap de setmana ja han obert diverses estacions hivernals, entre elles Boí Taüll, i el seu responsable, el responsable comercial i de màrqueting de l'estació de Boí Taüll, l'Andreu Velilla, ha explicat que la gent té ganes d'esquiar, pel que han pogut percebre, i que enguany esperen que sigui una temporada magnífica.
La veritat és que hem detectat una mica, doncs, per tota la resposta del client, inclús per l'interès que hi ha en els passis de temporada, doncs moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta temporada. La resposta ha sigut molt positiva. Esperem una magnífica i una gran temporada per totes les estacions, inclòs evidentment Boí Taüll, que està plena de grans esdeveniments, a més, i la comencem molt bé, doncs, amb aquesta neu que ens està caient ara mateix.
Canviem de tema i hem de parlar d'un nou accident mortal a la xarxa viària lleidatana, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí, aquest dilluns, en un encalç amb un camió a la A2 a l'alçada de Soses, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6:22 d'aquest matí per un sinistre al punt quilomètric 448 de la citada via. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha encalçat un camió i, com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del turisme. La via ha estat tallada en sentit Saragossa i es van fent desviaments per la sortida del Carràs. Arran de la incidència, els Mossos han activat 4 patrulles, els bombers 4 dotacions i el sistema d'emergències mèdiques 3 unitats. Ull, perquè amb aquesta víctima són 123 les persones que han mort en accidents en carreteres interurbanes des del gener a nivell de tot Catalunya. I el jutjat d'instrucció de Lleida, en funcions de guàrdia, va decretar ahir la llibertat amb càrrecs per al conductor detingut dissabte a primera hora del matí per causar una espectacular col·lisió a l'avinguda Prat de la Riba de Lleida. La causa està oberta per conducció temerària i per circular sota el consum d'alcohol i drogues després que el xòfer donés positiu en els controls d'alcoholèmia i substàncies estupefaents. L'accident va tenir lloc cap a 8:15 del matí quan un vehicle va xocar contra un altre a l'encreuament del Prat de la Riba amb Príncep de Viana. Ull, perquè la història encara va més enllà. O sigui, aquesta persona està lliure i no ha matat a ningú, doncs, perquè Déu no ha volgut. Diem-ho així. Perquè ningú es va creuar en el moment precís. Però hores d'ara podríem estar parlant de més d'una persona morta. Perquè aquí l'amic, el xòfer, el que va donar positiu per alcohol i drogues, venia fugint d'un control dels Mossos d'Esquadra que havien muntat a la carretera C-12. Havia entrat a gran velocitat al centre de Lleida, saltant-se els semàfors en vermell, fins que va xocar amb un altre turisme que anava correctament per la via, passant el seu semàfor en verd. A més, va col·lidir amb un semàfor i amb un fanal. A causa de la col·lisió, l'acompanyant del conductor va quedar atrapada a l'interior del vehicle, per la qual cosa va haver de ser excarcerada pels bombers. També va quedar atrapat el conductor de l'altre turisme. Ambdós van ser evacuats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat menys greu, segons fonts sanitàries. El conductor causant del sinistre va quedar detingut, acusat de conducció temerària i conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Les diligències es van fer per part de Mossos i la Guàrdia Urbana, però, de moment, està en llibertat, amb càrrecs, però en llibertat. I si t'enganxa tu, creuant pel pas de peatons? Perquè, clar, un vehicle entrant a gran velocitat contra un peató, ja t'asseguro, sense saber-ho, que presumptament anava més de 50 per hora, o de 30. Doncs ara estaríem parlant d'una persona morta. Doncs tranquils, està en llibertat. Passa res. No sé el primer ni el segon que veiem aquesta temporada, parlo d'aquesta temporada de ràdio, des del setembre, donant positiu per alcohol i drogues. Jo és que ho sento. És que ja és una epidèmia, això. No deu de passar gran cosa després que la gent ho segueix fent. I repeteixo, al final, a part de l'ensurt, que això no es paga, a part de l'ensurt de l'altre vehicle, perquè tu l'has imaginat que creues un creuament en verd i veus a l'últim segon un vehicle que s'encasta contra la teva porta. O sigui, l'ensurt no està pagat amb diners. I afortunadament ningú ha mort. Però el trasbals ja de tota la part mecànica, taller, assegurança, a veure qui ho paga, les assegurances, doncs, que després, ui, aquest cotxe ja és vell... Aquestes històries, que tu ja no tens per què trobar-t'hi amb aquest assumpte, però t'hi trobes. El trasllat a l'hospital, l'ensurt de la família, que no tinguis seqüeles, que no haguis de demanar la baixa i siguis un autònom, per exemple, qui et fa la feina, etc etc. Tot això, escolta, no passa res. Passa res. Perquè és que en veiem tants d'aquests casos que no deu estar prou penat, perquè si no la gent, t'asseguro jo que s'ho pensaria tres vegades abans d'agafar un vehicle i conduir. Aquest senyor venia fugint d'un control a la C-12 perquè ja era conscient de que donaria positiu, de que anava begut i que s'havia drogat i estava conduint i no ho havia de fer. Per tant, no val eximir-lo de, bueno, mira, és que no sabia el que feia. No, sí que ho sabia, venia fugint d'un control. Per tant, a veure com anirà la història. Canviant de tema, amb crònica local, l'Ajuntament de Lleida vol facilitar la implantació de la fàbrica de bateries elèctriques al nou polígon de Torreblanca. Terminis garantits, parcel·les sota demanda i connexió ferroviària són els principals avantatges segons la paeria. I això ho ha dit el primer tinent d'alcalde de la paeria, Toni Postius, i que ha explicat que també s'han posat a disposició del govern de la Generalitat per treballar per poder captar alguna de les empreses que es volen implantar al país, tot i que són conscients que d'altres comunitats ofereixen millors avantatges. En el cas de Lleida no cal pensar gaire i no cal anar massa lluny. Comunitat Autònoma d'Aragó, Fraga, sense anar més lluny. Sense anar més lluny, Sense anar més lluny. O si anem per la carretera d'Osca, doncs tots els pobles que anem trobant. En fi, com estem sanitàriament parlant? Doncs resulta que Salut ha notificat 167 contagis a Lleida i que també ha pujat el nombre d'ingressats. El conjunt de Catalunya ja supera els 300 punts de risc de rebrot i a la província de Lleida, com dèiem, 169 en les darreres... 167, perdó, en les darreres 24 hores. La RT està 1,29 al Pla de Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran a 1,23. El risc de rebrot està a 471 punts al Pla, 22 més que ahir, i 427 a l'Alt Pirineu i Aran, que aquí està baixant, 46 punts menys. La positivitat de les proves està per sobre del 7%. Del 7, a partir del 5, l'OMS diu que tenim un problema. Doncs estem al 7%. Ja tenim 35 ingressats i 8 crítics a la UCI. Per tant, les xifres no són bones, a l'espera de que no arribi, però que això és difícil, aquesta nova variant. Va, que parlem tot seguit de caravaning.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la...
Com que he avançat avui a l'inici del programa, avui parlarem de caravaning. Anava a dir d'autocaravanes, no, no, perquè no és veritat. Parlarem d'autocaravanes, parlarem de caravanes, parlarem de campers... Vaja, de tot aquest món, que de veritat que sempre ha tingut els seus fans, la gent que li agrada el caravaning, però que, a més, degut a la pandèmia, doncs sembla que la cosa s'ha disparat. Jo, avui, hem convidat avui al programa el gerent d'Autocaravanes Norte perquè ens expliqui una mica la seva història i, sobretot, doncs, perquè estan a Lleida. Estan concretament al col·legi, a peu de carretera, i allí tenen unes instal·lacions fabuloses. Ara en parlarem tot plegat amb el Chema Sánchez, que és gerent d'Autocaravanes Norte. Chema, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, por cierto, te estamos llamando a Vitoria.
Eso es, que es donde yo vivo.
Que además es donde empezó Autocaravanes Norte.
Efectivamente. Autocaravanes Norte empezó pues en Vitoria sobre el año 2006... Y bueno, pues es nuestro lugar en el que vivimos, en el que nacimos, y bueno, desde nuestra base de operaciones, ¿no? Uh-huh. Que es donde está la central.
Os doy ya la web www.autocaravanasnorte.com, autocaravanasnorte.com, todo junto, así de fácil, ¿eh? Autocaravanasnorte.com. Decía yo al principio que, bueno, íbamos a hablar de autocaravanas, bueno, vamos a hablar de autocaravanas, de caravanas, de camper... en fin, de muchas cosas, porque al final no es solo una autocaravana, o no es solo una caravana, o no es solo una camper. Es toda una filosofía esta historia.
Sí, así es. Bueno, hay muchos clientes, ¿no?, que siempre nos preguntan, ¿qué es mejor, la autocaravana o la
caravana?
Sí,
claro, es la discusión habitual esta, ¿no?
Bueno, no es, yo siempre digo que no es ni mejor ni peor. Son diferentes formas de hacer turismo. Cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Siempre digo que la autocaravana quizás es más un turismo más para usar todo el año, más dinámico, más para el fin de semana, y lo que es la caravana, pues quizás es más estacional, más pues para Semana Santa, verano o algún puente. Y la diferencia, la gran diferencia entre autocaravana y caravana, diría que es que la caravana es más estático, en el sentido de que vas a un camping obligatoriamente,
sí,
y usas el coche para moverte por el alrededor de la zona, ¿no? Pues y en cambio la autocaravana te mueves con todo el vehículo allá donde vayas, ¿no?
Claro.
Es un poco la diferencia, pero no es ni mejor ni peor.
Chema, vosotros sois tres hermanos.
Eso es, una empresa familiar.
Pero ¿y teníais ya vínculo con el tema del caravaning o no?
Pues no, no, la verdad que no me voy a engañar. No, es un poco cosas de la vida que te van poniendo en el camino, pues, señales, y nos fue derivando, de nosotros nos dedicamos al mundo del automóvil.
Ajá.
Y nos fue derivando una cosa a la otra, no sé si casualidades de la vida o, bueno, pues, a raíz de un amigo que tenía mucha afición. Bueno, empecé un poco el tema sin querer. Y una cosa llevó a la otra y, bueno, así nos decantamos 100% al mundo.
Imagínate, pero tú, Chema, ¿habías estado en algún camping o no?
Bueno, había estado de chaval con los amigos,
vale.
pero bueno, no era mi forma,
o sea,
de
no
viajar.
No tenías autocaravana, vaya.
No. Y bueno, pues lo que te digo, la vida hay veces que no sabes por qué, pues te va poniendo cosas delante y dices, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Y empezamos a... Así, de esa
Hombre,
manera.
Yo, por mucha gente que conozco, el caravaning engancha, ¿eh? Engancha mucho.
Eso es. Yo siempre nos dedicamos a la venta, alquiler y reparación. Y cuando la gente nos alquila la autocaravana, hay dos tipos de clientes: el que le encanta y está deseando volver, o el que no le gusta, pues no le gusta. Uh-huh. Es verdad que el 90+% de la gente que nos alquila está predispuesta y sabe un poquito dónde va, con lo cual le encanta y sigue pensando en volver a alquilar, o muchas veces lo usan como puerta de entrada al mundillo para luego poder comprar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que es como una especie de aventura, una forma de hacer turismo diferente, que no es lo mismo que hacer turismo por ahorrar, ¿no? Hay veces que hace años, sobre todo cuando empezamos, se asociaba el ir en autocaravana con el concepto de ahorrar. No necesariamente es más barato que otra cosa, pero sí que te aporta cosas, experiencias que no te aporta otro tipo de forma de viajar.
En 2006, en Vitoria, fundáis Autocaravanas Norte, ya hemos dicho en la página web, autocaravanasnorte.com, ahí lo tenéis todo, como decía Chema, venta, alquiler y tema de reparación y taller, que eso es muy importante. En el año, hace 7 años, os expandís hasta Andalucía, y hace un par, estáis en Lleida, concretamente en la calle Pallar Sobirà número 3, en el Col·legi, que eso está a pie de carretera, con lo cual lo habéis visto seguro si habéis pasado por la carretera comarcal 13, la C13, dirección Balaguer. Para entrar se entra por detrás, por la calle Pallar Sobirà número 3, en el Col·legi. Pero tenéis una exposición brutal en Lleida, porque al final esto lo podemos ver en internet, y hasta gente que se graba vídeos enseñándote la autocaravana por dentro, o la caravana, o la camper, pero vaya, como entrar y sentarte y moverte por dentro, nada,
Sí, es verdad que merece la pena si tiene oportunidad de visitar cualquiera de las 3 exposiciones. Y como comentas, la de Lleida es una exposición muy bonita, tiene bastante producto para poder ver. Y merece la pena porque quizás sobre todo los que no han visto hace años una autocaravana, porque ha cambiado muchísimo las autocaravanas que había hace 10, 15 años con las que hay ahora. No tiene nada que ver cómo se diseñan.
Son apartamentos de lujo móviles, te lo digo así, O sea, ya te lo digo yo porque a mí me gusta el mundillo, no tengo, pero sí que he visitado y he visto un montón de vídeos. Es increíble lo que piensan, es que hay soluciones para todo.
Sí, la verdad que son los artistas, los ingenieros que diseñan las autocaravanas son muy buenos, porque hay que pensar que tienen un montón de cosas en muy poco espacio y siempre, el 90+% de nuestras ventas son vehículos que se pueden conducir con el carnet de coche. Uh-huh. Es decir, no pasan los 3.500 kilos. Con lo cual hay que hilar muy fino, para tener tantas cosas, tantas comodidades, sin que pasemos de carnet de camión.
Claro. ¿Sí? No, la verdad es que sí, Y además supongo que vosotros encantados de que la gente venga a visitaros y repita tantas veces como sea necesario, no les vais a decir que no les vais a hacer mala cara, porque esto no. se tiene que comprar, pero estando convencido.
Es verdad que es una inversión importante, pero también es verdad que es una inversión bastante segura, me explico. Así como el mundo del automóvil, pues bueno, desde que lo compras un vehículo nuevo al poco tiempo que lo quieres vender, el valor que tiene el vehículo es bastante inferior.
Sí.
En el mundo de la autocaravana es menor, ¿no?, la depreciación que tiene. Con lo cual, sí que es verdad que se puede probar una, dos, las veces que le apetezca a la gente con el alquiler, pero que luego si se decanta por la compra, es una compra relativamente segura por el tema de lo que te digo, que luego en la postventa, el día de mañana, la quieren vender porque quieren coger una más grande, una más pequeña o una mejor. El valor que tiene ese vehículo es bastante importante todavía.
Y repito, insisto, además Chema nos lo dirá, oye, visitarlos tantas veces como os haga falta. Porque a veces dices, es que hemos ido ya 2 veces, un día con la mujer, la otra con los hijos, y ahora quería ir con mis padres. Oye, tranquilos, volver a ir, volver a mirarlo, volver a subir, siéntate, túmate en la cama, vuelve a probarlo, que es la mejor manera de decidirse.
Eso es. Y además es cierto, ¿no? Lo que comentas es muy importante y siempre lo recomendamos, que la gente se pruebe la cama, ponerme la cama en el sentido no de dormir, sino que se suba encima de la cama,
sí.
Se meta dentro del baño, de la ducha, para ver cómo está de amplio. Es decir, que se imagine cada uno en su situación o su hobby, lo que le guste hacer o viajar, y se imagine dentro de la autocaravana durmiendo, duchándose, comiendo, y esté dentro, ¿no? Y ya, bueno, la imaginación, que la dejen volar, y cada uno, pues, en su hobby, pues, unos en la montaña, otros en la playa, claro, otros visitando lo que sea, ¿no?
Claro.
Para el tema de deportes, es al aire libre, es ideal, ¿no? Tenemos muchísimos clientes de, pues, que les gusta la bici, otros que les gusta la montaña.
Además, es que llevan unos maleteros impresionantes ahora. Es que te cabe la bici sin desmontarla dentro.
Eso es.
Es increíble.
Sí, yo, incluso algo que todavía, depende con quién lo comentes, pues me sorprende. Alquilamos bastante autocaravana, sobre todo en la época de verano, para parejas recién casadas de viaje de novios.
Ah, mira.
Sí. Y la verdad es que cuando te cuentan el itinerario que van a hacer, nos dan una envidia tremenda, porque hacen viajes espectaculares, ¿no? Pues para los fiordos noruegos, se tiran un mes o mes y pico por ahí dando vueltas, y dices, jo, vaya ruta más chula que os vais a hacer, y que no tiene nada que envidiar, pues, con los viajes que se pueden hacer habitualmente, o que se hacían, quizás ahora no es el mejor momento, para ir al Caribe, ¿no? Pues, que también tiene su encanto, no digo que no, pero cuando te cuentan ese tipo de viajes...
Sí, correcto. Pues oye, que lo podéis probar, ¿eh? Y además, Chema nos lo decía perfectamente, oye, que además, aparte de verla y probarla, dices, oye, ¿y sabes qué? Voy a alquilarla una semana, 10 días, y vamos a probar este mundillo, porque al final, entonces sí que es la mejor manera. Pues ellos también alquilan, y además tienen en exposición, las puedes ver, te van a aconsejar, que yo creo que esto también es vital, sí, que os paséis por Autocaravanas Norte, porque a veces nosotros podemos tener una idea y a veces podemos estar equivocados, y vosotros nos lo vais a decir, oye, mira, no es esto lo que buscas, prueba esto otro. Esto nos lo dirán en Autocaravanas Norte. Están en internet, autocaravanasnorte.com. Están en Lleida también, ¿eh? En el 973-1971-33, 973-1971-33. De todas maneras, si te conectas a autocaravanasnorte.com, ahí tienes toda la información. La exposición la tienen en la calle Pallars Sobirà número 3, en Alcolegge, que están a pie de carretera, ¿eh? Hemos hablado con Chema Sánchez, que es gerente de Autocaravanas Norte. Oye, que ha sido un placer conocerte, Chema.
Lo mismo, un placer.
Nada, yo en 4 días me planto, en Alcolegge, y me monto en una.
Fenomenal. Simplemente hacer un último recordatorio, y es que el grupo Autocaravanas Norte lo formamos más de 50 personas, en el que, bueno, pues intentamos día a día mejorarnos y dar un servicio lo más profesional posible, que creemos que es el camino adecuado.
Claro que sí. Además, bueno, lo que decíamos, también tenéis el tema de taller, que sí. Podemos usarlo sin haber comprado la caravana con vosotros, oye, pero vosotros entendéis, igual yo tengo una caravana de hace años y no sé dónde llevarla, claro. Pues oye, autocaravanasnorte.com, ahí lo tienes todo, ¿eh?
Perfecto.
Chema, bueno, enhorabuena, un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que això vol dir, aquesta sintonia vol dir que el que farem tot seguit és una cosa que ens agrada. Jo crec que ens agrada a tots, que es posa somriures a les cares de la gent. Ja saps que tenim un encarregat nosaltres per fer-ho, que a més se li dona bé, i per això el mantenim aquí. Quan no se li doni bé, quan no ens faci riure, doncs ja parlarem, però de moment el tenim aquí. Va, Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Nota que te vas cronometrant o no, quan fas la R aquesta llarga?
No, ho faig quan me surt. Sí, me surt i dic, mira...
Agafes aire i venga.
Ja està.
y hemos venido a jugar. Sí, sí.
Bueno, va, que parlem de notícies d'aquestes inversemblants, tontes o no tontes, perquè és que clar, de vegades mor gent amb aquestes. El que passa és que la manera com moren, pobres, doncs, dins d'aquest espai d'humor, amb tots els respectes, doncs fan gràcia a vegades, però...
Clar, però a vegades està bé no morir en benefici de que la gent rigui, perquè a mi m'agradaria morir així, de dir, que algú de Tailàndia digués un tio de Lleida li ha passat que...
Sí,
no,
vale,
dius, però, bueno, però, no has fet algo divertit.
Però, vale, sí, però quan tinguis 100 anys, per entendre'ns,
Bueno, sí, però si no, ho trobo com divertit. La notícia absurda de... Començo amb aquesta perquè és... La fotografia és molt divertida, és una llàstima que no ho tinguem ara això en format tele, perquè...
Sí, home, només d'aquí anem al canal de Twitch, ja.
Sí, al canal, però també jo crec que és més tendre fer-ho amb ràdio. Jo saps que he sigut un apassionat de la ràdio la vida.
No, més que res perquè si no ens veuen. I clar, també va millor, no?
Clar, però... Però bueno, clar, hi ha vegades que aquesta imatge jo l'he vist i he rigut bastant perquè diu... 18 camells i una llama es passegen pels carrers de Madrid en escapar-se d'un circ. Vale? Llavors, si tu veus els camells i la llama, estan com molt desubicats. O sigui, cada un mira cap a un costat i estan molt desubicats.
Oh, clar. On som? Què és això? Sí que ha canviat.
Sí, tot això està molt canviat. I estan tots juntets, que em fa com molta gràcia. I es veu que resulta que s'han escapat d'un circ... I els del circ diuen que ha sigut part d'un sabotatge per part d'uns animalistes que protesten contra el circ cada any.
Ah, val.
Llavors, pues, es veu que els van alliberar i això. Però, bueno, la gràcia era veure, de dir, en ple Madrid, els camells allí, esperant no sé què, perquè estan com quiets, sense moure's, no sé com esperant.
Estan esperant un comprador.
Sí, ja vindrà algú.
A veure, no l'has entès. Quina poca gràcia que tinc. Home.
Estàs per un comprador.
Home, si són camells, Veus perquè tu ets el que ha de fer riure, no jo, que no...
Hòstia, és que... No, ha passat molt... Ha passat molt ràpid, és que ho has dit molt ràpid. Has de respectar els temps.
Claro, he de fer los siete caballitos que vienen de bonanza.
Hòstia, era molt bona. Molt
home,
bé,
clar,
molt
com
bé.
Que em deies, estan allí esperant, i pues algun comprador, claro.
Amb una gabardina. Bueno, ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto?
Sí, vigila.
Bueno, el cas que més? Més coses. A veure què ens trobem amb més. Diu... hombre borracho, hostia, esta es buena. Hombre borracho desapareció y se unió al rescate para buscarse a sí mismo. Nadie notó que estaba ahí, ¿vale?
Entonces,
resulta que la estaban buscando al tal Beihan Mudlu y llavors diu que la última vez que lo vieron fue tras tomarse unos tragos en un bar.
Unos cuantos.
Y llavors van dir... I no hi havia manera, no el trobaven. Això va passar a Turquia. Què ha passat? Llavors, la policia el va començar a buscar, també, bomberos i tot, de dir, aquest senyor no el trobem, i ells es va ficar allà a buscar, com de dir, venga, aquí busquem, venga, anem a buscar-lo, saps? I al final, al cap d'unes hores, va dir, no, si sóc jo el que esteu buscant. I ell anava borracho com una cuba.
O sigui, quan li van ensenyar el cartell, va dir, jo, que tome, aquesta cara la tinc vista. La tinc vista. No, si sóc jo, home.
A mi me sona com allò de la PM, no? Eres tu? Pues si sóc jo. Pues una mica igual, no? Bueno, curiositats vàries que...
Ai.
Bueno, venga, més coses. Aquesta també m'ha agradat molt. Diu, l'echaron de un concierto... Això és una de Rock FM, la notícia. Ah. Diu, l'echaron de un concierto i decidió estampar su cotxe contra el recinto. Diu... obro cometes, el tío está reventado. Llavors, resulta que amb un fan, un grup de música d'una banda que es diu POD, que no sé què vol dir, no els conec, són dels Estats Units, diu que estava allí el tio al concert i tal, i el van fotre fora. Perquè van dir, bueno, aquest no pare de... va més begut del compte, no pare de... ens està boicotejant el concert, no? Llavors el tio va marxar alegrement i diu, vale, ja marxo, no patiu, tranquil, perdoneu.
Ja. Un moment, que vaig a buscar el cotxe.
Sí, diu, va sortir i va dir, sí, vale, doncs pues no passa res, pum, i va estavellar el cotxe contra el local.
Escolta, un incís, estic veient que me'l vas enviar l'altre dia, però el tinc a la carpeta amb el teu nom i ara l'estic veient, el vídeo del judici de l'home que es pensava que era un gat.
Que era un gat, sí senyor.
Jo de veritat, si és una estratègia, li dono l'Òscar directament. Y si está, sí, sí. Y si que se hace un hombre que se quería gato, lo expulsan de su juicio. De veritat que es per veure-ho, perquè, repeteixo, si al final és una estratègia de defensa, doncs, escolta, ho fa bé. A veure, ho fa bé. Altra cosa és que sigui ètic o no. Vull dir que actue bé. Ara, si realment està així, no sé si gastaria massa recursos ja intentar retornar-lo a la normalitat,
Sí, en fi. Sí, és que és com...
Però tu ara imagina que tu és una persona així, però què li dius? Si és que la pobra dona, la jutgessa, diu, bueno, però escolti, és que què fas, te'n rius o no te'n rius? És que...
A mi el que em fa molta gràcia és que ho digui com molt enfadat. Miau.
Sí, estava enfadat, ho diu un gat enfadat. Miau. Bueno, va, perdona l'incís, és que l'altre dia el vaig veure i ara el tenia aquí i l'he tornat a veure, perquè és que són d'aquestes coses que les has de veure, si no, no te les creus. Vinga, va, què més?
Bueno, pues... Notícia d'important, que per això estem pagant els nostres polítics, no per una altra cosa, i és que diu que Vox pide que solo se llame albóndigas a las elaborades con carne. Diu que presenta una proposició no de ley en el Congreso.
Bueno,
¿vale?
És vital, això.
Diu que és vital perquè diu l'albóndiga és un plato de creació àrabe cuya etimologia remite a la expressió la bola, que vol dir al bundunga.
La bola.
Sin que haya regla fija que se sepa. Llavors, clar, què passa? Que Vox s'ha enfadat molt i diu que quiere reglamentar legalmente que solo las albóndigas compuestas de carne reciban ese nombre.
Bueno, d'això ja n'hem tingut, per exemple, les llets vegetals, que no volen que es digui llet, a veure, ho puc entendre, les hamburgueses vegetals, que no volen que es diguin hamburguesa, que es digui una altra història, i ara les albóndigas, pues que si clar. Són vegetals, que no, que es diguin d'una altra manera. I ja està. Jo no estic ni a favor ni en contra, vull dir, ho respecto. Ara bé, dins de la llista de prioritats de coses a fer al nostre país, potser està molt avall, de la llista.
Jo crec que sí,
però
una
molt,
mica.
Però molt avall. O sigui, tenim problemes, home, no diré vitals, o sí, molt amunt, Bueno, és igual.
Però clar, que és curiós, perquè aquest partit també sempre s'ha queixat molt de que no es feien coses útils.
Ja.
Vull dir, sempre han sigut com molt els primers... És a dir, s'han de fer coses prioritàries pels espanyols, tal, i bueno, han sigut també els primers a dir que no se diame al bòtic.
Però és que a la millor un d'ells va demanar això en un restaurant, li van portar, tenia gust de vegetal, i va dir, però esto què és?
Esto què és? Locos.
Una proposició no de llei, i ja està, i tot acaba així en aquest país. Lleis i més lleis. I és que al final no saps el que pots fer o el que has de fer, perquè has de mirar quines lleis has de complir cada vegada que surts al carrer. És una bogeria.
De fet, a nosaltres ens va bé, perquè com més lleis hi hagi, més espai tindrem.
Sí, això. El que passa és que haurem de sortir tots acompanyats del nostre advocat. Va, que et quede un minutet.
Un minutet, vinga. Pues una notícia que m'ha agradat molt i m'he sentit molt identificat.
Ui.
Diu, pidió trabajo, lo contrataron y fingió ir al baño para escaparse porque no le gustó el empleo.
¿Vale? I no va saber dir que no. No diu quina feina era.
Jo l'entenc perquè a mi m'ha passat això.
Tu t'has escapat de la finestra?
No, però d'entrar en una feina i passar només una hora i dir, jo no vull fer això.
Això no.
I me vaig quedar mig any més, eh?
Ah, però
cada dia, com, jo no vull fer això. I ho penso i dic, hòstia, hauria d'haver marxat pel lavabo i de dir, ara vinc.
O sigui, durant 6 mesos vas estar entrant al bany, però no... que igual era un segon pis i, clar, tirar-se per la finestra, doncs no.
No, era com molt, hòstia... Jo l'entenc a la perfecció, eh?
Bueno.
Però m'agrada molt l'excusa de... Ara vinc.
Ara vinc, un moment. Vull a buscar tabaco.
Sí, un moment, ara vinc, va al lavabo. I que no torni mai més.
Nunca volvió. Bueno. Vale, Joel, venga, tens acudit.
Venga, tinc acudit. Diu que dos amigos se encuentran, diu, uno le dice al otro, oye, ¿cuánto te costó esa terapia? Sí, hombre, diu, aquella que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato. Diu, 500 euros.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esto, la verdad, que sigue imparable. Los precios han subido un 5,6% en noviembre. Son dos décimas más que en octubre, según el dato adelantado que ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. Son, como decimos, dos décimas más que en octubre y la cifra más alta desde septiembre de 1992, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y de la alimentación. Y esto justo a las puertas de la Navidad. De confirmarse este dato del IPC, el próximo 15 de diciembre, la media de los últimos 12 meses se sitúa en el 2,5%. Y esa será la subida de las pensiones a partir del 1 de enero de 2022, gracias a que volverán a revalorizarse con la inflación. Así se recoge en la nueva fórmula de cálculo del proyecto de ley de reforma de las pensiones del Gobierno, en la que se tiene en cuenta el IPC interanual de 12 meses, de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. Este alza de las pensiones afectará a los 9,8 millones de pensiones contributivas, mientras que las mínimas y las no contributivas se van a incrementar un 3%. Esta escalada de los precios se ha disparado especialmente en la segunda mitad del año, principalmente por la subida de la luz, del gas, por la crisis de suministros, porque una vez superada la fase más dura de la pandemia, la demanda se ha recuperado de manera mucho más rápida que la oferta y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Bueno, pues todo esto ha incrementado los precios y ha dejado en papel mojado la previsión de inflación que manejaba el Gobierno para este año y el próximo. Hoy precisamente publica La Razón que el Gobierno, con este dato de IPC y con las llamadas de atención que ha recibido por parte de diferentes organismos e instituciones, se estaría replanteando una rectificación de sus cuentas públicas para ajustar los objetivos económicos a la realidad. Desde el Banco Central Europeo y el Banco de España recordaban además este fin de semana que las previsiones se han hecho pensando que la crisis sanitaria se ha terminado, y ni mucho menos es así. No hay más que mirar a esa variante sudafricana u Omicron que ha puesto en jaque de nuevo a todo el mundo y que el viernes provocó un batacazo generalizado en las bolsas. Desde el Gobierno insisten en que esta tendencia inflacionista es temporal, pero la realidad es que ya van 11 meses consecutivos de subidas y esto se traduce en menor poder adquisitivo porque los salarios no avanzan al mismo ritmo. Se reduce el consumo, lo que supone menos ingresos y beneficios empresariales. Menor competitividad. Se dispara también la factura de las pensiones. Se ralentiza la economía. En definitiva, el caldo de cultivo para un malestar y descontento que, como vimos la semana pasada en diferentes protestas, se ha empezado ya a trasladar a las calles. Es lunes 29 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la isla de La Palma se han localizado más de 50 terremotos desde la pasada medianoche, uno de ellos de magnitud 5 pura, lo que la ha convertido en el seísmo más sentido en la isla desde que se inició la erupción volcánica. La emisión de dióxido de azufre se ha vuelto a disparar, lo que, unido a la aparición de nuevas bocas y de otra colada, hace pensar a los científicos que va a ser la erupción más larga de los últimos 500 años. En Las Palmas de Gran Canaria ha sido detenida una mujer después de que su hijo, de 11 años, aprovechara una charla que ofrecía un policía en su colegio para denunciar las agresiones que sufría en casa. El pequeño sufría continuos insultos y agresiones por parte de su madre. El niño ha quedado bajo custodia de uno de sus abuelos. El buen patrón del director Fernando León de Aranoa ha logrado 20 nominaciones a los premios Goya, con lo que bate el récord histórico que tenía la película Días contados, de Imanol Uribe. Le sigue muy de cerca Beichabel, de Itziar Bollaín, con 14 nominaciones, y Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con un total de 8. Y esta Navidad, cada portal importa, es el lema de la campaña que Cáritas Española ha preparado para estas fechas. La campaña invita a poner el foco en los miles de portales donde dicen no hay ni mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Y la Orden de Agustinos Recoletos ha comenzado hoy la celebración del 400 aniversario de su primer capítulo general, con la particularidad de que se va a celebrar en el mismo lugar en el que se celebró hace 4 siglos. La Biblioteca Nacional, que se asienta en los terrenos en los que estaba el convento de Agustinos Recoletos de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta noche se conocen los ganadores del Balón de Oro.
Messi, Lewandowski y Benzema son los favoritos para ganar esta edición del Balón de Oro que se entrega en París en una gala que comienza a las 8:30 y en la que tenemos posibilidades con futbolistas españoles en otras categorías. Envío especial, Juan Antonio Alcalá.
París está preparando una gala de lujo en el corazón de esta increíble ciudad, pero las ausencias pueden deslucir el Balón de Oro de esta noche. De los 5 máximos aspirantes al premio, van a faltar 3. No viene Benzema desde Madrid, no viene Jorginho desde Londres, jugador del Chelsea, y no viene Cristiano Ronaldo, según acabamos de confirmar esta mañana aquí en París. Sí estarán presentes Leo Messi y Lewandowski, que según todos los indicios son los máximos favoritos para quedar primero y segundo en la clasificación. El ganador sería Leo Messi, el segundo clasificado en el Balón de Oro sería Lewandowski. Pedri, del Barcelona, es firme candidato a ganar el Balón de Oro al mejor jugador sub-21 y Alexia Putellas, del Barcelona, también favorita en el Balón de Oro femenino. Día frío pero soleado, todo preparado aquí a orillas del Sena en París.
Dos citas más del día, a las 8:30, baloncesto, España-Georgia en Jaén, es clasificatorio para el Mundial, y a las 9:00 se cierra la jornada de liga con el partido Osasuna-Elche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dilluns 29 de novembre del 21 són ara mateix la 1:06, hores d'ara, fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida, encara amb vent, no tan fort, evidentment, com el d'ahir, dia assolellat, que per cert, avui hem tingut una mínima de 2.7 graus positius a la ciutat de Lleida, un dia marcat per la interessant nevada d'ahir, sobretot a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, a Terrabegorça, etc., al nord de la província de Lleida. En fi, busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin els cels ennuvolats a la meitat nord amb probables nevades al Pirineu o a qualsevol cota. A la resta predominaran els intervals ennuvolats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, amb màximes de 14 graus a Lleida capital, de 13 a Balaguer, de 12 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. I si ens referim al vent, serà moderat al Pirineu, del nord i del noroest, amb ratxes fortes o molt fortes a cotes altes que podran superar els 80 o inclús els 100 km per hora fins a mitja tarda, mentre que la resta seguirà el vent fluix del nord i de l'oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals de nuvolats a primeres hores, tot i que ja de cara al matí els cels quedaran poc nuvolats o clars. Per últim, les màximes demà pujaran a la meitat nord i baixaran a la meitat sud, amb valors de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida, capital, i a Balaguer, també de 10 a Tàrrega i finalment de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Fem una ullada ràpida a la darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La darrera hora en la que buscarem l'estat de les carreteres a la xarxa viària lleidatana. Tenim, tenim sobretot el tema de la neu i de les cadenes al nord de la província, concretament a la carretera C28, al port de la Bonaigua. Està obligat a circular amb cadenes en els dos sentits de la marxa, i també al port del Cantó, a Montferrer i Castellbó de Lleida, restringit a vehicles pesants a causa del fort vent, a la Nacional 260. També segueix tallada la Nacional 141 a Bossòst, en els dos sentits, direcció França, però a dalt de tot. Aquesta via fa molt temps que està tallada per causes polítiques, per entendre'ns, no pas de meteorologia ni d'estat de la via. Per cert, que ja saps que el temporal ha deixat fins a 61 centímetres de neu, 50 a tota la zona de la Vall d'Aran, 40 a Boí, etc. Per tant, força neu. Si t'has de moure cap al nord de la província de Lleida, porta cadenes, equipat, vagis equipat amb cadenes, no que les portis posades, sinó que les tinguis disponibles, perquè pots trobar-te que torni a nevar o alguna via que ho requereixi, eh? I sobretot, ja ho sabeu, de cara doncs, a l'hivern, de cara a, tot, a qualsevol dia de l'any, eh? Però sobretot a l'hivern, que tenim climatologia adversa, doncs hem de conduir amb molta més precaució i tranquil·litat, tranquil·litat al, al volant, sobretot. Eh? Mira, això és darrera hora. El pavelló Barris Nord de Lleida serà l'escenari per segon any consecutiu de l'espectacle La Factoria dels Reixos. La paeria ha decidit mantenir-lo després de la bona acollida del Nadal passat. S'han programat 10 sessions entre el diumenge 2 i el dilluns 3 de gener i en cadascuna hi podran assistir fins a 2.000 persones. De la mà de més d'una setantena d'artistes i membres de companyies de teatre de la ciutat, l'espectacle mostra als infants com es prepara la nit de Reis. Les entrades, que costaran 5 euros, es podran comprar al web de Festes Lleida i a Turisme de Lleida i a la Llotja. L'Ajuntament preveu que assisteixin unes 19.500 persones. A la vegada treballa per celebrar la cavalcada dels Reis d'Orient com abans de la pandèmia. Parlant de pandèmia, Salut ha notificat 167 nous positius en les darreres 24 hores fets per prova PCR. Això vol dir que tenim 157 al Pla i 10 al Pirineu. En total, ja pugem a 61.722 casos diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. Salut també ha declarat dos hospitalitzats més al Pla, un d'ells un infant d'entre 0 i 9 anys. I fins a un total de 41 ingressats, 14 més que fa una setmana. El Pirineu té 6 persones ingressades per la Covid, les mateixes que el dia anterior. I tampoc varia el nombre de malalts crítics a les UCI, i lleidatanes amb 7, i el nombre de defuncions per... que ha comunicat Salut es manté en 873 des de l'inici de la crisi sanitària. Tenim un crític a l'Alt Pirineu i Aran. Aquestes són les xifres d'aquest dilluns, a l'espera de que tard o d'hora, tal com ha reconegut Salut de la Generalitat de Catalunya, es detecti a Catalunya un cas d'aquesta variant nova, Omicron, i que això faci doncs, que s'hagi d'extremar la precaució al màxim. No quan ens donin el positiu, sinó ja. No cal esperar-se. Ja. Perquè és que el tant percent de positivitat és tan alt, estem per sobre del 7%, tant al Pla com a l'Alt Pirineu i Aran. A partir del 5%, la OMS ja diu que malament, doncs estem al 7. El que hem de tenir és precaució, i la precaució ja sabeu pel que passa. Mascareta, llocs de, als llocs de treball, al carrer, si m'apures, distància física, i si esteu en un lloc tancat, ventilació més o menys constant, ja sé que fa fred, ventilació constant i la distància, i sobretot la higiene de les mans. En fi, tot això que ja ho sabíem. Ens n'anem directes als bocins d'història, perquè avui ens ha de tornar a explicar un altre bocí d'història, el Joan Ramon González.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a 2:15, és dilluns, que hem començat ja la setmana, i això vol dir també que hem de parlar dels bocins d'història. Ja saps que ho fem cada dilluns amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Aquí ja acomiadant a novembre.
Sí, home, sí.
La pesqueta que tenim d'hivern ja, eh? I les meus pel Pirineu, al qual
sí,
ja...
senyor. Sí, senyor. És veritat, sí. Perquè el tema de que les muntanyes es tenyeixin de blanc, sí. és un símbol inequívoc de que anem de cara a l'hivern, eh?
Totalment, totalment. A més, bona notícia, ha plogut, ha caigut neu, per tant, tenim una mica més de reserva d'aigua per l'estiu, que sempre és important. I bé, sí, sí, ja comença a agafar paisatge de Pirineu i fins i tot les pistes d'esquí ja han obert abans.
Sí, senyor.
La setmana que ve, mira, aquesta ja
No, ha anat ràpid. Escolta, abans d'entrar en matèria, ara estava mirant el calendari, saps que la setmana que ve et dono festa, eh?
Sí, 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 ho tenia apuntada vale. En vermell, aquí, dic, aquí dins festa. No és que no m'agradi estar amb tu ni amb l'Ocollet.
No, bueno, ja ho sé, no? Però allò, un dia de festa que es troba allí entremig del curs, eh? sempre entre bé, eh?
Sí, sempre fa gràcia, sempre fa gràcia, exactament. Tot bueno. I ja t'he dit, no és cap obligació d'aquestes pesades, però al contrari.
No, home, ja ho sé, ja ho sé, però mira.
Però bueno, fa gràcia, diu, mira, aquesta tinc festa, mira que bé.
I tant que sí. Molt bé, Joan Ramon, parlem dels bocins d'història. Cap a on anem avui? Anem al territori,
eh? Sí, ens anem a la comarca del Segrià, a lo que diríem el Segrià sec, o lo que alguns també poden dir el Segrià garriguenc, és a dir, quan se va fer la comarca del Segrià, potser tota la part sud oriental és més Garrigues que Segrià, però, de fet, són pobles que formalment doncs, són del Segrià, com poden ser Almatret, Maials, Llardecans, Sarroca, Torrebesses, Sunyer, Aspa, són aquests pobles que són de paisatge més garriguenc, perquè tot i que ara el paisatge pot canviar amb el Segarra-Garrigues, però com aquesta zona encara l'aigua no ha arribat, doncs encara tenim aquest paisatge característic de les Garrigues, que també és un paisatge esplèndid i que a vegades inclús molta gent havia dit que era un paisatge palestinenc, el que podien veure les Garrigues. Ja que estem arribant a l'època de Nadal, que pot recordar Palestina, tot i que a vegades palestines s'associen més a la Pasqua, a la Passió de Crist, però en fi, és un paisatge que en alguns llocs fins i tot a vegades està demanant que en algunes zones, que hi ha aquelles espones de pedra seca, que puguin ser algunes de reserva i que no s'afectin per quan arribi l'aigua i se modifiqui.
No, dic que és el problema que tenim la humanitat de posar línies,
correcte.
Fer delimitacions, que llavors te n'adones que dius, bueno, vale, sí, aquí hem fet un canvi de comarca, però hi ha zones que potser són més característiques de l'altra comarca que d'aquesta, però clar, com que acabem posant línies per tot arreu...
Clar, correcte, sí, perquè el Segrià, de fet, ja li van treure el tros del Pla d'Urgell, perquè ara ja és una comarca pròpia, però clar, en el fons el Segrià té, podríem dir, 5 subcomarques. Al nord seria el que jo li dic el Segrià estricte, que és la que va d'Alfarràs fins a Torre-serona, Torre-ferrera, el que seria, perquè hi ha el riu Segrianus, que és el que dona nom a la comarca, no ve de Segre, sinó d'un riuet que neix a les serres entre el Guaire i el Noguera Ribagorçana, a les serres de Ratera i el Saix. Després seria la part de la Llitera, és a dir, quan passes la Cervera, tota la part d'Almacella seria la capital de la Llitera catalana, perquè després estaria la Llitera aragonesa. Després estaria aquesta zona de lo que seria el Segrià sec, com se diu, també podríem dir el Segrià de les Garrigues. El Baix Segre, no Baix Segrià, Baix Segre, que és el que hi ha des del Carràs fins a la zona de l'aigua barreig, i el Pla de Lleida, evidentment, estrictament, que és la zona més plana i que té Lleida per capital.
Imagina't tu. No, sí. Dic, imagina't si podem fer subdivisions petites ja.
Sí. No, no, les que tenen geogràficament en el seu sentit.
Clar.
Probablement hi ha diferències, però bé, a nivell de utilització del territori hi ha moltes diferències, perquè clar, la Llitera i aquesta zona que estem parlant ara no ha tingut rec, per tant és un paisatge típic de secà.
Sí.
La zona del Segrià, com sempre ha tingut, però sempre no, però des del segle XII que ha tingut la sequia de Pinyana, ha estat una zona de rec, com el Pla de Lleida, no? I el Baix Segre també, és a dir, però té una peculiaritat geogràfica que és estreteix, però en fi, podríem aquí fer tot un programa dedicat a cada subcomarca.
Sí, no.
I ho podem fer perfectament, no?
Bueno, m'ha agradat l'incís perquè la gent sapiguem, ja en parlarem, però d'on ve aquest nom, Segrià? Doncs mira, no ve del riu Segre, sinó d'un altre.
Sí, un riuet, aquest és un aquamó, que diríem, doncs com pot ser el Noguerola, però jo que el Noguerola, que és el
correcte,
petit, seria el Segrianus, que seria el Segre petit.
Ja en parlarem d'això. Avui, d'aquestes, ens anem al Segrià sec, com deies.
Sí. Avui és una iniciativa que també té el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, una entitat que va néixer doncs, ja fa 10 anys, és a dir, que ja és interessant, i que quan va néixer, potser molts, potser vostès no acabaves de creure, perquè moltes comarques tenen centres d'estudis propis de la comarca, i el Segrià, clar, sempre té el Lleida com a, diríem, el centre que es menja tot, el mostre centralista, però, clar, és el que estem dient ara, la comarca del Segrià és més que Lleida, i hi ha molts pobles, i hi ha molt patrimoni, i hi ha moltes coses.
Sí.
No? I quan va néixer aquest centre d'estudis, va néixer, no deixant de banda Lleida, però sí posant l'accent en tots els altres municipis que hi ha a l'entorn de Lleida. És a dir, no es vol descuidar de Lleida, però diuen, Lleida ja té pròpia inèrcia, pròpies entitats que ja tiren endavant, nosaltres cuidem el territori. I veritablement ha estat un èxit, perquè a part de que edita cada any una revista que es diu Xicar, que en àrab vol dir Segre, i que recull les comunicacions que es presenten a cada jornada que es fa sempre en un municipi diferent del Segrià, i que són jornades culturals, coneixem el Segrià. Llavors seguiria estudi, com es deia fet el nom. I aquest dissabte passat, fa 15 dies, és a dir, l'anterior dissabte, es van fer les novenes jornades a Llardecans. Estaven previstes haver-les fet l'any passat, però pel tema de la pandèmia es van fer per primera vegada, ja no a Llardecans, sinó que es van fer telemàtiques, i per tant no van estar en cap municipi en concret, sinó que van estar en els ordinadors, no?
Sí.
En el núvol. Però aquella assignatura pendent que va quedar de fer-la físicament, doncs aquest any s'ha pogut fer amb una assistència d'unes 60 persones, i s'han presentat unes 25 comunicacions, amb la qual demostra pues, que la gent i els estudiosos del territori tenen ganes d'investigar i d'explicar coses del Segrià. Llardecans, recordem breument que és un municipi, com hem dit ara, d'aquesta zona del Segrià, està, evidentment, el seu conreu bàsic és l'oli, a través de les oliveres, i bueno, ara que també s'està parlant de les rutes de l'oli d'or i de més, doncs aquest municipi estaria inclòs dintre d'aquestes rutes relacionades amb aquesta magnífica oportunitat que tenim els de la gent de Lleida de la fruita durant l'estiu, però durant tot l'any d'aquest oli magnífic,
sí,
que es fan les nostres olives i l'oli verge, que sabem que és una eina de salut fonamental.
Sí, 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 no anava a dir, que a més, vull dir, darrerament, els darrers anys, s'ha corroborat científicament, perquè a vegades és allò, no, ara hi ha estudis que diuen que és tan bo i tan sa i tan necessari per la salut,
Correcte, correcte. Bé, llavors, la jornada, doncs, com sempre cada any, doncs és molt apretada, perquè, clar, tantes comunicacions en tot un dia, doncs s'ha de fer amb una mica de control per part dels moderadors, i en aquest cas, doncs, bueno, són 10 minutets que donen per explicar breument el que cadascú aporta a aquestes jornades, que després se publiquen, torno a dir, en la revista Xicar. La jornada va començar amb la inauguració formal, evidentment, per part de l'alcaldessa, la Carme Pinyol, l'alcaldessa de Llardecans, que va fer una magnífica acollida, com és habitual, amb el seu tarannà també, en nom de tot el municipi, tot l'Ajuntament, perdó, de rebre en el municipi a tots els assistents, i acompanyada pel Quintí Casals, que és l'actual president del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, que fa un parell d'anys que va substituir a la primera presidenta que va tirar endavant, que és la Maria Jesús Llavero. També, en aquest cas, el president de la Diputació, el Joan Talart, també va estar fent els honors de la inauguració de l'acte, amb la qual doncs, aquesta implicació de la Diputació en el territori doncs, també sempre és important. I un cop feta aquesta presentació, diríem, una mica protocolària, que sempre està bé, doncs, tot i que va començar com sempre una mica tard, perquè el senyor president doncs, va arribar justet, i va ser bo que Sant Justet és una mica el calendari, però bueno, va anar bé, i pràcticament amb un retras d'uns 10 minuts se va començar les diferents comunicacions. La primera era, evidentment, del propi territori, i la feia la Dolors Vissa i l'Anna Almacelles, persones de Llardecans, que van parlar de com va créixer la vila de Llardecans. La vila de Llardecans, com tantes viles del Segrià, neix com una vila closa. Què vol dir una vila closa? Doncs que les cases se junten totes unes a les altres i per la paret del darrere fan una paret comunitària i tanquen i solament deixen una zona per entrar amb un carrer únic central. Hi ha moltes viles closes. Tenim també la de Mallals, tenim també a Torreveses. En fi, podíem recordar un dia, si vols, també podem parlar de les viles closes del Segrià, sí, però la de Llardecans és molt xula perquè la part de dalt estaria el castell, estaria tota aquesta vila closa amb el nucli vell de la població, i com sempre les esglésies estan fora de les vila closes, amb la qual demostra com si les esglésies apareguessin quan les vila closes ja estan creades. Això no deixa de ser interessant. Està justament a la porta, diríem, de la vila closa, i aquí havia hagut l'església medieval, que després es va substituir per la magnífica església barroca que hi ha ara, amb un dels campanars, jo diria, probablement més elegants que té el Segrià com a campanar. Probablement el de Almenar i aquest, jo diria que són els campanars més elegants d'època barroca que tenim al Segrià. És com una mena de coet, és a dir, quan passes per la carretera veus allà aquella torre magnífica, esbelta, molt proporcionada i molt xula. Evidentment, com totes les poblacions de Llardecans, doncs va anar creixent, però normalment al peu d'aquesta vila closa, en una zona de secà, havia una bassa, és a dir, quan plovia, doncs recollia la bassa i allí podia anar a veure el ramat i les cavalleries, que era el transport que hi havia a l'època. I actualment s'ha convertit en el centre de la Vila Nova, perquè és la plaça dels Sabres, i és una plaça esplèndida, magnífica, circular, perquè s'adapta a lo que seria les dimensions d'aquella bassa, i a partir d'allí ja està el que seria la zona d'expansió de la vila, que es produiria a partir del segle XVIII, que és quan creixen la majoria de les poblacions, i que arriba a tenir una esglésieta magnífica, una capelleta dedicada a la Verge de Loreto, que no és una advocació massa habitual per a aquestes terres. Però probablement la joia de Llardecans, malauradament no es pot poder visitar perquè està desmuntada, és una farmàcia. Una farmàcia del segle XVIII, que és la més gran i la més antiga que hi hauria i que hi ha a Catalunya. Fins ara ha estat...
Tres segles, vull dir que poca broma.
Sí, poca broma. Jo el cap inclús les jornades feia la fotografia i ara fa patxoca perquè és enorme. Amb tot el carinyo per la farmàcia que hi ha a Llívia, que es considera una de les més antigues, sí. Però és molt més petita i aquesta de Llardecans és esplèndida. Finalment s'ha aconseguit un pacte amb el propietari i l'administració ha pogut invertir perquè ja passa a ser amb un conveni d'usos compartits, se podrà visitar i ara pues, està arreglant i remodelant. Per tant, no es va poder visitar físicament, com hauria agradat a tothom, però sempre va estar present la fotografia d'aquella magnífica farmàcia en totes les jornades, i veritablement és la joia, diríem, de la corona de Llardecans i del Segrià i de Catalunya quan estigui. Com va dir finalment l'alcaldessa, la previsió és que cap al 2023 es pugui veure in situ remodelada completament la casa i tota la farmàcia recol·locada tal com estava, però havent sanejat una mica la casa en la que se trobava. A partir d'aquí, doncs va haver d'altres aportacions i comunicacions, com per exemple doncs, de la Glòria García, que va parlar de Josep Pach, que era un llibre de l'operació Bolero Paprika, que molta gent dirà que és aquesta operació, doncs és una operació que es va produir en l'època del franquisme, en els anys 50, la gent que eren antinazis dintre del règim franquista, doncs aquells que havien tingut un comportament contrari al règim, doncs eren perseguits i va haver aquesta operació, i aquí tenim un personatge de Lleida que era el Josep Pach. La Cenit Escolar, una persona probablement la més veterana de totes, tots el tenim un carinyo especial amb aquella veu trencada que té, però sempre puntualment, quasi als seus 90 anys, arriba a fer aquestes comunicacions i va fer una sobre la influència dels barons de Casa Fleix amb el desenvolupament del cementiri de Lleida. Està fent una recerca sobre com va néixer el cementiri de Lleida al segle XIX i com gràcies a diferents personatges es va aconseguir crear tota aquesta zona que actualment, evidentment, ha anat creixent i és, evidentment, l'últim descans dels lleidatans. Després, la Maria Jesús Monclús va parlar dels molins a Torrebeses. Torrebeses és una població que està tocant a Llardecans, de la qual és el que hem parlat alguna vegada, però parlant dels molins fariners, que aprofiten la poca aigua que passava per aquells rierols de la zona de les Garrigues, molins, primer alguns que eren dels senyors, de les cases, de l'escaladell, de les diferents senyors senyorials, però després al segle XIX, aquell intent que fan els propis habitants de fer un molí propi, doncs van aconseguir fer un molí comunal, en fi, molt interessant, i que alguns encara estan en ruïnes, se poden trobar, però hi ha un sobretot que es pot visitar i que recomana a tothom que s'ha tancat a Torrebeses que el pugui veure, perquè a més hi ha una reconstrucció esplèndida de la premsa d'oli, se pot entendre molt bé com funcionaven aquelles premses d'oli, i amb uns grafitis interessantíssims, un ferrocarril. Algú de Torrebeses suposa que va anar a l'estació de Lleida, li va fer tanta gràcia al ferrocarril que el va pintar quan va arribar al poble per ensenyar a la gent. He vist això, no?, en una època.
Sí, bueno, clar.
És molt interessant. El Felip Gallar i el Vicent Lladonosa van parlar d'un personatge desconegut, que era el tenor del Matret, Joan Riba. Un personatge que es va guanyar la vida al Paral·lel de Barcelona i que era del Matret, i per tant, poca broma, i que sembla, segons la investigació de l'època, el personatge, pues, sobretot en els anys 50 i una mica inclús abans de la guerra, va triomfar en el Paral·lel de Barcelona. Ell va viure del 1904 al 1992, és a dir, que encara quasi bé hauríem pogut conèixer, i perfectament. Josep Varela, que és un d'aquestes tan assidus a les jornades, va parlar de l'alcalde Costa i tota la seva època, reivindicar una mica la figura d'aquest personatge, al qual tenim un carrer dedicat aquí, que està prop dels estudis de COPE. Després va seguir el Felip Niubó parlant de la Patricia Redondo i Puigverd de Lleida, Patricia Redondo, perdó, i Puigverd de Lleida, que va ser un professor que va renovar els estudis i que va ficar a Puigverd en una de les poblacions més interessants des del punt de vista de renovació pedagògica. La Judit Mellado va fer una aportació simpàtica, el Segrià amb nom de dona, és a dir, la part femenina, recorda una mica la part aquesta femenina que també hi ha en tantes coses del nostre quotidianitat, sí. És per molt que es parli de la qüestió masculina, però també tenim molts noms femenins. El Carles Àngel, el Carlos Rizos, perdó, va parlar de los 13 poemes llatins que hi ha dedicats a les muntanyes de Terra Santa, però en el Col·legi de Sant Ignasi de Lleida. El Santi Arbós, la determinació de la toponímia major del Segrià. Aquí va fer els determinatius, en el sentit que probablement la comarca de Catalunya que té més determinatius és la del Segrià. Què vol dir els determinatius? Pues que hi ha pobles com, per exemple, Artesa de Lleida, que seria un determinatiu. Benavent de Segrià. Aquests complements que hi ha, que necessiten, perquè són topònims, que tenen un altre. Per exemple, Artesa té el de Segre, per diferenciar-lo té el de Lleida. Benavent de Segrià, Benavent de Tremp, etc. Així va fer un repàs i la comarca que té més determinatius de Catalunya és el Segrià.
Mira.
Exactament, en aquest sentit és força curiós també, no? Després una comunicació força curiosa de, també del Felip Miubo i del Jaume Solsona, la història del club de futbol de Puigverd, que va néixer el 1920 i és un dels clubs de futbol més antics del Segrià, és a dir, i que va fer, no va arribar a jugar a primera divisió, però en fi, en els seus moments va ser un dels més destacats i que ja va tenir un dels primers camps de futbol amb gespa del territori.
1920, no? Has dit?
De bona?
1920.
1920, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, pensem. Que ara, si no vaig errat, el Barça és del 1899.
Correcte.
Sigui que és 21 anys després, eh?
Sí, per això és un d'aquests fets. Evidentment, la gent que no és molt, li agrada molt el futbol, aquestes coses potser passen desapercebut, però clar, ell també va dir, un dels comunicants que no li agrada el futbol, però com a estudiós de Puigverd, pues va retractar, va trobar aquest fet i, bueno, val la pena de contar-lo, i sí, i veritablement és interessant, no? El Josep Forç i la Mercè Terrer... No,
perdó, l'any passat van fer el centenari, el que passa que els va enganxar amb tota la pandèmia.
Sí, a la pandèmia, clar, correcte.
És que ara estava pensant, dic, no, si estem a l'any 21, dic, o sigui, és club centenari.
Sí, és així, és clar.
Molt bé.
Així és clar. No, el que deia, Josep Forç i la Mercè Terrer... Vam parlar de la societat d'Almenar, la societat secretenca d'Almenar, que és de l'any 1313, o sigui, la societat del poble, com va estar afectada per la peste negra i la relació que mantenia amb els senyors, hi ha uns problemes d'uns deutes, i va ser molt interessant per veure a vegades aquella superitació que hi havia dels pobles als senyors de la població, que fins i tot a vegades alguns deutes que tenien els senyors passaven als propis vilatans i pràcticament estaven condenats a pagar com una mena d'impost especial durant tota la seva vida perquè havia tingut un problema en una relació anterior. En fi, és força interessant. El Josep Medina amb el Ramon Soler, l'Àngel Corrella, de la qual també vaig col·laborar jo mateix, vam passar a explicar la recuperació de l'art d'Adà, que va ser un element emblemàtic de tot el territori, sobretot de Maials i Ardecans, que se va enderrocar per un accident fa 3 anys i com se va recuperar, i crec que va ser interessant i tocava de fer-lo a la població de Llardecans per explicar-lo. I a la tarda, Joan Pifarré, de la granja Pifarré, va parlar de la importància del rec i de la séquia major de Pinyana. Joan Manuel Martínez París va parlar del castell de Raimat, un castell molt vinculat, evidentment, actualment a la família Raventós, però que és un castell que tindria un origen medieval, tot i que ell va demostrar que l'edifici és més modern del que es pensava, perquè actualment sembla que tot el castell seria del segle XIX. La Marta Monjo i l'Isidre Pastor van parlar de les visites pastorals a l'església de Sant Antolí del castell d'Aitona, que no és l'actual església de Sant Antolí, sinó és l'església d'ella que havia hagut al poble. Lluïsa Menós i Josep Gallar van parlar d'una xapa de guarniment d'un cavall recuperada al Tossal del Pobre o la zona de Crealó. El Josep Medina amb el Ramon Soler, l'Àngel Corbella, Maria Jesús Llavero i jo mateix un altre cop van col·laborar participant en la presentació de la recuperació del monument del Calvari a la Granja d'Escarp, que és un d'aquests monuments que s'acaben les Via Crucis i que veritablement és molt singular perquè té una història de que de les tres creus que havia hagut se van perdre dues, la tercera per aguantar-la, que a més és barroca i és la més antiga, per tant, del Segrià, se li va col·locar una plataforma al darrere per poder-la, una pantalla al darrere de mur per poder-la aguantar, que també al final està mal situada i va acabar cedit, i al final ara s'ha decidit restaurar-lo perquè no caigui més i traslladar-lo simplement uns 10 metres de l'emplaçament que hi havia originalment a l'actual. Tot aquest procés, que va coincidir pràcticament amb la pandèmia, és a dir, jo ja anava a agafar el projecte, el vaig poder arribar a fer, però l'execució ja me va agafar jubilat i, per tant, jo no vaig estar portant-lo a terme. Però, bueno, d'alguna manera, doncs, clar, te'n trobes involucrat i implicat, perquè és una miqueta de fill teu, no? El Quintí Casals va parlar dels inicis del sindicalisme agrari al Segrià. Com sempre, no és fàcil una zona aquesta agrícola, però que sol ser una mica individualista, però que al final s'associen els pagesos a nivell sindical, i explicar sobretot abans de la guerra, que va funcionar força bé aquest sindicalisme, després la guerra la va tallar tot una mica, i després el franquisme no va favorir especialment aquests associacionismes, perquè no li interessava massa, fins que després també van tornar-se a recuperar. Leonard Jové va parlar del reglament de calamitats públiques, una ordenació per a la defensa de Lledo durant la Guerra Civil.
Calamitats públiques.
Calamitats públiques, sí, exactament. Era per la Guerra Civil, per intentar, quan hi havia un bombardeig, com se podia solventar els problemes que s'ocasionaven.
Yeah.
Sí, són coses d'aquestes que a vegades passen desapercebudes, però que intentava sempre tenir, com a mínim, a vegades més sobre el paper que sobre la realitat, doncs la possibilitat de que estigués una mica contemplat els protocols que calia.
Déu-n'hi-do. Joan Ramon, ens hem quedat sense temps, eh? Que no, que ens hem quedat sense temps ja.
No, solament queden dos. Mira, Gerard Pelegrí va parlar de la col·lectivitat d'Alguaire del 36 al 38, que va ser un d'aquests sindicats molt originals que va haver Alguaire, i Josep Ramon Camí, l'ofensiva en el Baix Segre, aquesta que va lligar una mica també amb la ruta Capa, que vam parlar a l'altre programa, de la que es va inaugurar a Aitona. Mm-hmm. Bé, amb això van acabar aquestes jornades, que em penso que van ser sortint intenses i que la gent ho podrà llegir en la revista Xicar quan se presenti l'any que ve.
No, si això el que em dona peu a pensar i a dir és que fixeu-vos la quantitat de bocins d'història que tenim amb poc territori.
Correcte.
Perquè de vegades ens pensem que, bueno, no, aquí és que a Lleida hi ha quatre coses. No, no, la quantitat de coses que has dit, curioses, d'aquelles de asseure'ns una estona, que ens ho expliquin bé, o poder-ho llegir bé,
sí, sí.
La quantitat de bocins d'història, doncs, bueno, avui hem fet un resum extens.
Sí, sí, per veure aquest panorama, que crec que s'ha agafat la idea de que es vegués, que hi ha vitalitat al Segrià, de gent que té ganes d'estudiar, de donar a conèixer la història, i veritablement que tenim una història força rica i força interessant,
i
no tenir cap, complexe de...
No, ni molt menys, ni molt menys. I és més, alguna d'aquestes ja l'anirem portant aquí els dilluns als bocins d'història.
Correcte.
Joan Ramon González, escolta, com sempre, que ha estat un plaer, eh? Gràcies.
Vinga, que vagi bé el pont de la Constitució.
Sí.
I de la Boníssima, com vulgueu.
Bueno, pont jo no en faig, pont.
La fe de les dues bandes.
Pont jo no en faig, però faig la festa, això sí, eh?
Exacte, bé. Sí, sí,
tu sí, aprofita'l.
Però tampoc faré pont, exacte.
Una abraçada.
Adéu a tots.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cancidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte són líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que anem ja directes cap a les dues de la tarda. Obrim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, repassant resultats del cap de setmana i sobretot totes les notícies que giren al voltant del món dels esports. Amb resultats aquest cap de setmana, amb hoquei femenil, Vilassana segueix amb un començament de temporada envejable. 4 jornades, 4 victòries. La d'aquest cap de setmana, 10-0 davant del Plana Girona.
amb hoquei masculí després de molts dies sense jugar, de fet un mes. El Lleida llista no se li ha oblidat i va guanyar a domicili a l'Igualada 1-5. Amb futbol femení, doncs ja sabeu que aquest cap de setmana descansaven. Amb futbol masculí, ara en parlarem a fons, però nova derrota del Lleida Esportiu a domicili, Penya Deportiva 2, Lleida Esportiu 1, tot i que Lleida Esportiu es va avançar al minut 6, que de vegades és el més difícil, obrir la llauna i fer-ho d'hora. Doncs això no li ha servit per endur-se els 3 punts i ull perquè cau a la posició penúltima amb 13 punts, empatat amb el 16è, a un punt de la salvació, però vaja, penúltim amb 13 punts, només per sota hi ha l'Egea amb 8 punts, que aquest club sí que sembla ja doncs, destinat al descens. Recordo que el 14, 15, 16, 17 i 18 baixen a tercera divisió REF, a tercera REF, que seria, amb la classificació d'abans, una per sota de tercera divisió, per entendre'ns. Per tant, vaja, no només esportivament té problemes el Lleida Esportiu, ara en parlarem dels altres. Per cert, en futbol, no oblidem que demà hi ha Copa del Rei a Mollerussa, ve el Getafe, és equip de primera divisió i tot apunta que serà un ple al municipal de Mollerussa. Estarem amb Tiempo de Juego informant de tot el que passi des de Mollerussa demà a partir de les 9 del vespre al Mollerussa-Getafe, partit única de Copa del Rei. En bàsquet femení, el Cadí la Seu torna a guanyar a casa, 64-60 davant del València. Amb bàsquet masculí no s'ha jugat aquesta jornada, tornen el cap de setmana vinent, serà a casa el Força Lleida davant del Leima Corunya. I amb vòlei, el Balàfia Vòlei va guanyar 3-0 al Olot, segueix al capdamunt de la classificació. En fi, com sempre, amb nosaltres està la presidenta del Balàfia Vòlei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, company.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, que ara parlarem d'esports, d'al·legacions i d'històries. Abans, permeteu-me que tornem a analitzar Vanessa, seguiu al capdamunt de la classificació, victòria contundent a casa 3-0 aquest cap de setmana. La setmana vinent visiteu el Manresa, que sí que està al vell mig de la classificació.
Sí, la veritat és que dissabte vam fer un partit molt complet i amb molt bones sensacions, que a vegades guanyes partits que són així una mica costosos i no tens tantes bones sensacions, però la veritat és que dissabte vam jugar en partidàs i la gent del públic va disfrutar molt i bueno, amb això ens hem de quedar.
Clar, partit a casa, amb públic de moment, eh?
De moment, sí, a veure si no ens ho treuen.
A veure com va la història. Xavi, el Vilassana, hoquei femení, 4 jornades, 4 victòries. El que diem sempre, tot el que puguis guanyar al principi...
Sí, porten... van com un tiro aquestes xiquetes.
I el Lleida llista que no s'ha oblidat de jugar, de saber guanyar.
No, tampoc. Em va suspendre perquè és un camp complicat, el de l'Igualada, i, bueno, pugui guanyar 1-5, doncs està molt bé, també.
Clar. Albert Escuer, va, que anem a parlar del Lleida Esportiu perquè...
Sí,
no, sí.
La caixa dels trons.
Bueno, no, t'ho dic perquè el Lleida va viatjar a les Illes Balears, segons he pogut saber, sense cap mena de representació oficial del club. Ja no parlem de directius, que ja a l'altre desplaçament ja no hi va anar ningú, bueno, no surten ni a la llotja del camp d'esports, sinó que, segons he pogut saber, i em corrobores, Albert, si és cert o no, ni tan sols ja el cap de premsa, per tant, o sigui, va anar Gabri i els jugadors, i prou.
Sí, el vestidor, jugadors i cos tècnic. Representació del club ja fa dies que no viatja amb el primer equip. La novetat d'aquest cap de setmana doncs, va ser la no presència del Víctor, que és el company de premsa, que després és una mica el que s'encarrega doncs, de gestionar l'atenció als mitjans de comunicació a l'acabar el partit, etc. És difícilment explicable, perquè dius, diners no, perquè aquests desplaçaments a les Illes els subvenciona la Federació Espanyola, amb la qual cosa, vull dir, com a molt és una habitació d'hotel, no?, que has de pagar. Aleshores, bueno, és un pas més en aquest procés de descomposició que sembla haver iniciat el club, i que no pinta que tingui final. El que passa és que és curiós perquè no viatja el responsable de premsa, però es reactiven les xarxes socials, que després d'una setmana d'apagada tecnològica hi van tornar a funcionar les xarxes socials. Aleshores, bueno, la veritat és que saber què passa per allí pel camp d'esports a hores d'ara és bastant complicat.
Per cert, la plana web lleidesportiu.cat segueix aturada des de l'estiu, que és veritat, vull dir, això és una cosa que tampoc acabo d'entendre. Si entreu a lleidesportiu.cat dona un error des de l'estiu i no s'ha subsanat, així com havíem notat aquesta apagada, com deia ara l'Albert Square, a les xarxes socials. Albert Square, esportivament parlant, perquè clar, Gabri ha dit que ara ja comença a notar que hi ha algun jugador que no dona el 100%. Suposo que no ho diu des del punt de vista de retret als jugadors, sinó de que aquella situació que vam dir tranquil, de moment no ens afectarà, doncs home, estem a final de novembre i és normal que comenci a afectar els jugadors.
Sí, bueno, és el que hem parlat moltes vegades, no? Allò de dir, no, després arribes al camp i desconnectes, ostres, doncs és molt complicat, no? El dia té 24 hores i desconnectar les dues que vas a entrenar, doncs és difícil. Perquè, clar, una cosa és desconnectar l'horeta que te'n vas al gimnàs, vale? I desconnectes de la feina, sí. i les teves cabòries, i una altra cosa és desconnectar de que no estàs cobrant. Clar. O sigui, que portes des del 20 de juliol que has arribat a Lleida i alguns no han cobrat ni una nòmina sencera. Doncs és complicat. I a mi em va sorprendre ahir, doncs, les declaracions de Gabri, que sempre havia tingut un perfil, doncs, molt honest, això sí que és veritat, vull dir, sempre he dit el que penso, o aquesta és la sensació que he traslladat sempre, o que a mi m'ha arribat, però ahir va ser crític amb alguns jugadors.
Jo crec que ahir l'entrenador s'equivoca 100%. No pot fer aquestes declaracions. Ja ho estan passant prou malament perquè a damunt li tiri pedres a damunt de la taulada. No pot fer-ho.
És que jo crec que precisament el que reclama Gabri és això, no? Dir, hòstia, prou putejat estem, com per a més que ens deixem anar. Aleshores, l'únic que està a les nostres mans, que és intentar competir i estar, doncs, endollat als 90 minuts, fem-ho. Perquè al final el Lleida fa una primera part més que correcta, es pica per endavant el marcador, té dues oportunitats més i és superior al Penya Deportiva.
Això anava a preguntar, esportivament, el partit què tal?
Comença la segona part i té dues oportunitats Moja, que són dos 1 contra 1 consecutius, o sigui, al minut 50 el Lleida, Moja té la possibilitat de ficar-se 0-2. No entren i a partir d'aquí el partit sí que és cert que es descontrola. No? Entren en una anada i vinguda, evidentment, doncs, aquest ritme de partit, doncs, no interessa un equip com el Lleida Esportiu, i a partir d'aquí, doncs, bueno, pues, el Penya Esportiva comença a arribar, i és cert que amb dues errades de concentració del Lleida, doncs arriben els dos gols. Ja està, però fins al minut 50 el partit està controladíssim. Aleshores, jo crec que Gabri, el que intenta traslladar és això, no? Diu, home, prou tenim en el que tenim, com per almenys, bueno, el que està a les nostres mans, que és competir, doncs intentar-ho fer el 100%.
Sí,
és complicat.
Tens tota la raó amb això, però el que no pot ser és que un entrenador ara li comencin a pagar la culpa als jugadors, i això no pot ser.
Gabri també pot ser, té la seva sortida de pressió també, no? Perquè clar, jo suposo que a Gabri li van vendre un projecte abans de l'estiu i suposo que ell també té l'esquena ampla, però fins a cert punt. O sigui, vaja, no ho sé,
Que per l'entrenador també és complicat, perquè al final l'entrenador és el que cada dia arriba al vestidor, mira els ulls als jugadors i els ha de convèncer de que es fotin a pencar.
A veure, siguem una mica serios.
Sí.
Tal com estem ara classificats i tal com estem fent el campionat, avui en dia, si el club funcionés, aquest entrenador no hi seria ja. O sigui, fem-lo com vulguis.
Però vols dir que... Jo crec que el projecte esportiu podia començar a funcionar realment. El que passa és que s'ha trobat envoltat amb tota aquesta història i ara jo crec que és normal que tot això es traslladi al camp, eh?
I ara han marxat jugadors, home, ha marxat Carcón, ha marxat Pla de Vall, ha marxat Pereira, d'altres que marxaran. En condicions normals, bueno, doncs en condicions normals s'hagués tancat la plantilla i que s'ha arribat aquest central, aquest mig centre i aquest davantecentre, doncs que tant Gabri com el Jordi Esteve han dit sempre que són els jugadors que falten per tancar aquesta plantilla. S'hagués solucionat la situació de la Tulay Pau. En condicions normals...
Bueno, és que estem molt lluny, de condicions normals, però vaja.
Clar.
Amb condicions normals, no. Aquest dijous passat acabava el termini d'al·legacions que havia dit l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, perquè Lleida alegués
perquè no entrés en una comissió el tema de rescindir el, bueno, l'acord o el conveni entre la Paeria i el Lleida Esportiu. Les xarxes es van fer ressò que el Lleida havia, ho havia enviat tard perquè havia arribat divendres, però finalment no és que hagi arribat tard, sinó que el correu certificat va arribar divendres, però la data està dins del marge. Per tant, el Lleida sí que ha presentat al·legacions dins del termini i ara l'Ajuntament se les ha de, bueno, les ha de llegir i les ha de valorar. Això no vol dir que no acabi rescindint. Paral·lelament amb això, la persona que diu que estava en negociacions per comprar el club ha muntat una plataforma a Twitter que no l'acabo d'entendre, és que, francament, no l'acabo d'entendre, però vaja, la qüestió és fer soroll o fer-se veure de Salvem el Lleida. I paral·lelament a tot això, segons sembla, m'ha arribat rumors, repeteixo, són rumors, me'ls confirmeu si és que són certs, si és que són certs de veritat o no, de que hi hauria un moviment de persones a Lleida que estaria interessada en formar un club que heredi aquesta estructura de Lleida Esportiu. Tot això ha passat en la darrera setmana. Poca broma, eh?
Molt fum. Hi ha molt fum.
Bueno, sí, però vull dir, és així? Han anat passant aquestes coses?
Sí, que han anat passant, però ja te torno a dir que és molt fum. La plataforma aquesta se la pot guardar a casa i se la pot quedar a Suïssa, aquesta plataforma. Tranquil, aquest bon home no vindrà aquí a ficar quartos. Això no us ho fiqueu al cap, que no hi ha ningú que vulgui ficar aquesta quantitat de diners per salvar el club. Per tant, mort anunciada. S'ha acabat.
Ja.
No, i pel que fa a aquesta plataforma per crear un club nou, no seria, almenys el que jo sé, no seria tant com per agafar el relleu de Lleida Esportiu, sinó com per muntar un club popular.
Sí,
muntar de zero. Com s'ha muntat a Logronyo i a d'altres ciutats, amb tot el que això implica, que és començar des de quarta catalana, que el club sigui dels seus socis i, bueno, tirar fins on es pugui, però... Bueno, l'Associació Amics del Lleida sí que cerca tingut contactes, almenys això han explicat, doncs, amb gent doncs, de Salamanca, de Logronyo, d'altres llocs on això ha passat, i és una opció que s'està valorant, però que no és que de fer-ho d'avui per demà. Perquè, clar, és que la gent, de vegades, tampoc som conscients del que és portar un club, no? I aquí la Vanessa ens podria fer un màster improvisat en 3 o 4 minuts, no? Aquí ens pensen que muntar un club que porta un club, però vinga, va, juntem-nos 15 un entrenador i anem els caps de setmana a jugar. No. Darrere hi ha bastanta més feina i darrere hi ha bastantes més coses. Que expliquin un sacrifici moltes hores.
En dono fe. No, bueno, la meva opinió és que, com sempre, a l'esport de Lleida no sabem fer les coses bé i penso que a la ciutat hi ha un altre projecte on s'han involucrat un munt d'empresaris per fer un equip de futbol i que a poc a poc vagi pujant de categories i tal. I al final penso que a l'esport de Lleida hem d'unir esforços i no hem de lluitar separadament, però aquí hi ha molts interessos i hi ha moltes històries que evidentment els esports minoritaris no vivim, que això només es viu al futbol, i sap greu, la veritat, veure aquesta situació.
Clar, aquí anava a tot això, ha sortit a la palestra l'Atlètic Lleida, que va a un punt de liderat però amb un partit menys del seu grup a Primera Catalana. És l'Atlètic Lleida el relleu d'equip de futbol de Lleida?
Jo no sé si ho és el relleu. Jo estic dient que, diguéssim, una iniciativa empresarial portada, diguéssim, des de zero, en què molts empresaris de Lleida, d'empreses molt importants, estan posant diners en un projecte. Jo no estic dient que el projecte de l'Atlètic Lleida sigui el que hagi de substituir el Lleida Esportiu, no estic dient això, sinó que quan un vol que un esport estigui a dalt, doncs les altres es poden fer base i podem fer el que vulgueu, però si els diners han d'anar encarat amb un projecte, doncs que vagi amb un i que no sigui tot, es vagi diluint i al final acabem com ha passat ara amb el Lleida Esportiu o com pugui passar amb un altre club. Jo penso sempre en unir esforços i en treballar conjuntament, però és la meva manera de veure les coses. Segurament, com que hi ha altres interessos, doncs segurament no és la manera encertada de veure les coses, segur, eh? Però jo penso que no és perquè estigui ni defensant el projecte de l'Atlètic Lleida ni desfent el del Lleida Esportiu, sinó que si han aconseguit en algun moment unir molts diners d'empreses importants per a un projecte esportiu, en aquest cas de futbol, doncs pot ser que s'apostés definitivament per un projecte, no per una altra vegada dos projectes diferents, i no ho sé, és la meva manera de veure-ho, eh?
Jo no crec que siguin alternatives. Vull dir, una cosa és segona rep, una altra cosa és primera catalana, i d'entrada jo crec que ara mateix a l'Atlètic Lleida no li interessa en el camp d'esport, en tot el que implica el camp d'esport. El mateix Ignasi Amor, el regidor d'esports, va dir clar, és que ara mateix no hi ha cap club susceptible d'anar a viure, entre cometes, al camp d'esports. Estem parlant d'un manteniment de 60.000 euros anual, com és la gesta, per exemple. Val? Més totes les actuacions que s'han anat fent, no? Aleshores, jo no crec que... És evident que és inevitable pensar que és l'alternativa. Però és que jo crec que no tenen res a veure un club amb l'altre. Començant pel que diu la Vanessa. Un és un propietari molt clar i l'altre sembla doncs, que està aconseguint doncs, reunir moltes col·laboracions i crear moltes sinergies, no? Amb la qual cosa això ja el diferenciaria totalment del Lleida esportiu. En qualsevol cas, bueno, a nivell esportiu, bueno, això no, només el temps ens acabarà dient doncs, a veure si aquest Atlètic Lleida pot agafar el relleu com a club de futbol més representatiu de la ciutat o no. Perquè no oblidem que en aquesta ciutat també hi ha una EM.
Sí. Sí, sí.
Clar, que a vegades també el club de futbol més representatiu de la ciutat. Bueno, tenim un equip femení que està a segona divisió, eh? I a mi ho està fet de collons de mico. Vull dir...
Bueno, sí,
tens raó. Història, jo crec que s'ha d'anar molta cura.
Tens raó amb això perquè donem per fet que sempre ha de ser un equip masculí. Perquè fins ara, doncs, és, bueno, ha sigut sempre els que han aglutinat grans seguidors. Però, bueno, això un moment o altre també haurà de canviar. Amb alguna ciutat o altra, podria ser Lleida. Tens raó.
Sí. És evident que l'Atlètic Lleida estan fent les coses bé, començant, doncs, per aconseguir que els nens de la base estiguin als partits. Tu veus les grades i veus que hi ha molta gent, però és que veus que hi ha molts nens, que és algo que jo sempre doncs he demanat, no? Dic, home, ja no pot ser que un club doncs, no hi hagi cap jugador de la base que vagi a veure els partits, o que hi hagi tres o quatre jugadors de la base només que hi vagi. Bueno, doncs això, el Ramon Farrús està treballant bé. I una bona part del percentatge de gent que està als partits són precisament la canalla amb les seves famílies. D'una manera de fer-ho també.
Proper partit a casa. Suposo que espereu la mateixa estampa que fa una setmana.
Bueno, no hi ha cap indici que ens faci pensar el contrari. Però, bueno, primer esperarem a dijous a veure què diu la plantilla.
Bueno, sí, correcte. Ara el següent pas ja és la roda de premsa de dijous, perquè ningú va fer declaracions. Ara ja està fora de termini tot el tema dels pagaments, ja està amb la AFE, i ara ja entrem en una altra història. El tema del camp d'esports i l'Ajuntament de Lleida el veieu perillar abans d'acabar la temporada?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí, particularment sí, si no s'equivocarà l'Ajuntament, de ple.
Bueno, no sabem el que han al·legat.
Bueno, que al·legui el que vulgui. Hi ha una cosa que és molt clara, el canvi de nens, la decisió de contracte.
Ja.
Jo crec que es prendrà la decisió, però que no s'executarà immediatament.
Jo estic amb això, també.
Pues s'equivocarà l'Ajuntament de ple.
Jo crec que no farà falta que ho executin.
Bueno, sí, aquesta és l'altra. És que a la que marxin 5-6 jugadors d'aquesta plantilla... Està dubtosa, que segueixi el Lleida esportiu.
Bueno, aquesta és l'altra. És una altra opció que pot passar, que també està sobre la taula.
No, t'ho dic perquè sí. Això no ho pensàvem, però és que a hores d'ara ja no és descartable. És a dir, si ara tu et marxen 6 jugadors... per número de jugadors encara podries seguir, però és que ho veig malament.
No, i ahir Víctor Vidal va entrar en una d'aquestes xerrades que es fan a Twitter amb aficionats i tal, i ja va ficar una dada, no? Que va dir, home, el 19 de desembre arribarem segur.
Ah.
A partir d'aquí...
Clar, llavors hi ha l'aturada...
Clar.
Hi ha l'aturada de 2 setmanes, no?
Haurem de veure com estan les coses i què passa.
Clar,
que... denúncies, amb la gent que marxa, amb les decisions que pugui prendre el club, etc.
Vale, 19 de desembre és d'aquí 3 setmanes amb la setmana del pont pel mig, o sigui, és que això és no res, és no res. Passa volant, eh? Bueno, veurem.
Sí.
Mare de Déu, Déu-n'hi-do, quin panorama. No sé, sou lleugerament optimistes?
No.
No. Jo he
dit que Enric, però el tema és molt seriós, eh? Però vull dir, és que clar, ha arribat a aquest punt, ja fa dies que veiem que no, però...
Però és que no se pot aguantar més, això no ho pot aguantar més la ciutat, no pot aguantar més ningú. Això és la vergonya número 1, i ja s'acabem ja aquesta història, em sap molt greu. Jo he de los de tota la vida, però és que em sap molt greu arribar a aquest extrem, però s'ha d'acabar.
Bueno.
Es fa difícil ser optimista, no? Perquè ja. Havíem dit que si alguna cosa havia funcionat al club era el tema esportiu, i ara fa 2 anys que no funciona. I aquesta temporada el que dèiem és que, bueno, almenys l'equip competia. Doncs l'equip ja és penúltim.
Sí, sí. Clar, sí. Clar, és que esportivament també és l'altre. Eh? Vull dir, és que poca broma que baixar a tercera ref, o sigui, a segona ref era un pal, doncs imagineu una més.
Clar, segurament si anés líder de la categoria, doncs...
No, home, clar, un altre dia en parlaríem. Més. Clar.
Sí,
en fi, ens plantem a les dues. Escolta, us dono festa, també, a vosaltres, el dilluns vinent, eh? Us dono festa, o sigui que ja no parlarem fins al 13, a veure què tenim sobre la taula. Aprofiteu i cuideu-vos força. Una abraçada.
Igualment, adeu, companys. Adeu,
vagi bé.
I nosaltres, que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, com sempre, ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20, des de COPE Lleida.